Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Balears fa ciència i IB3 Ràdio. Érem amb en Miquel Fiol, el director científic de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA. I com se'ns ha tirat el temps al damunt, una cosa que no passa mai en aquest programa, eh? En aquest programa no se'ns tira mai el temps al damunt. Doncs li hem demanat al doctor Fiol si podia quedar uns minuts més amb nosaltres. Miquel Fiol, disculpa per l'espera.
No hi ha problema.
Molt bé. Anem a les respostes. Primer hem valorat la situació en la qual estem. Ara li vull demanar per les respostes que ha anat donant l'IDISBA tots aquests mesos de pandèmia al llarg d'aquest any i mig. Crec que l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA, ha arribat a tenir fins a una quinzena de projectes de recerca vinculats a la Covid. Quants continuen en marxa?
Bueno, efectivament, 15 projectes. Han finalitzat totalment 5 projectes. Els altres han demanat una pròrroga, però tots acabaran abans de final d'any. És que han demanat una pròrroga, és que fan un seguiment, a més estan mirant els resultats i han de redactar i publicar el document final. Crec que alguns ja l'has entrevistat com que han acabat com el sistema d'informació geogràfica anonimitzat d'Antoni Colom. Crec que el vas entrevistar.
Sí.
Aquest ha acabat ja.
Hem tingut uns quants aquí de projectes vinculats a l'IDISBA al llarg de tot aquest temps. Bé, fa dos mesos, i d'aquest no n'havíem parlat, fa dos mesos vàreu presentar una metodologia per predir la gravetat de la Covid.
Sí, crec que te refereixes a l'estudi de Sebastià Albertí sobre l'ús de l'espectrometria de masses per identificar biomarcadors sèrits.
Sí.
Que permeten, crec que és aquest, no?
En 3 hores permet, prenent mostres, els metges podran anticipar quins pacients probablement evolucionaran cap a un pronòstic clínicament saber o si l'evolució serà favorable. Això se podrà dur als hospitals?
Sí, perquè aquestes determinacions es poden fer d'entrada quan ingressa el malalt a l'hospital. També vull destacar l'estudi, que no sé si l'has entrevistat, l'estudi de factors immunològics i virològics Covid-19, que també mira el mateix, de l'investigadora Mercedes García Gasalla. No sé si la vas entrevistar.
També la vas entrevistar.
Pues he de dir que aquest estudi ha rebut el premi a la millor comunicació del Congrés Espanyol de Medicina Interna, aquest estudi de Mercedes García Gasalla.
I encara un altre, un equip d'investigadors de l'IDISBA i la Universitat Politècnica de València treballen en el desenvolupament d'un sistema per detectar i eliminar el virus causant de la Covid en l'aire, en espais interiors d'hospitals i altres establiments.
Sí, que és de Josep Mercader, que és del grup de pneumologia d'Hospital de Sant Espases, que projecte encara no ha acabat. Sembla que és factible detectar el virus en espais interiors i també aplicar un tractament amb aerosols. I, de fet, el laboratori de Cort s'ha interessat per aquest projecte.
Quin troba que ha estat, o què és el nivell de la recerca que s'ha fet a les Balears en relació a la Covid-19? En general em refereixo, eh? L'experiència adquirida en aquest darrer any i mig servirà per afrontar nous reptes de futur?
Sí, perquè jo el que més m'ha cridat l'atenció és la capacitat que tenen els investigadors per canviar de xip i davant d'una emergència com era aquesta de la pandèmia. I varen deixar les seves línies habituals de recerca i se varen dedicar completament a fer projectes Covid. O sigui, amb això sí que necessita. També per tenir un projecte futur és el desenvolupament d'una estratègia de medicina personalitzada, que és una de les línies prioritàries de l'IDIS, que inclou el SARS Covid-2, entre altres objectius. I crec que serà fonamental per estudiar el síndrome Covid persistent. Això tindràs tema, Enric. Tindràs tema per llarg entre la medicina personalitzada i el síndrome post-Covid. Jo crec que faràs uns quants programes.
Bé, si jo tinc tema, com diu entre cometes el doctor Fiol, vol dir que els nostres oients tindran tema assegurat, perquè tot això ho fem pels oients, està clar. Però imagino que el coronavirus, i la pandèmia, tot i que n'hem parlat moltíssim i malauradament tenim que seguir parlant, com deia en Dani Ruiz, malauradament, imagino que hi ha molts més temes que heu anat tractant i que seguiu tractant, no? Perquè, per exemple, crec que teniu una estratègia per potenciar els investigadors a escala internacional.
Sí, aquesta estratègia està molt impulsada per la directora general de recerca, Assun Sánchez, que està convençuda que suposa un augment de recursos i de qualitat per l'IDIS. Hi ha 6 projectes actius, tots són de malalties infeccioses i de resistència antibiòtica, que indirectament té a veure també amb el Covid. I també hi ha un altre de fibrilació auricular d'Ora Romaguera i de jo mateix que particip, el de l'ictus net, d'en Carmen Jiménez, i d'amiloïdosis, de Maria Cisneros, que és una malaltia poc freqüent, però que és autòctona de la nostra comunitat, és freqüent a la nostra comunitat, aquesta malaltia.
Parlem, per acabar, si li sembla bé, un momentet de participació ciutadana. L'IDISBA vol fomentar la participació de la població per a considerar els suggeriments de la ciutadania, involucrant actors no científics en la presa de decisions. Com ho pensen fer, això?
Sí, perquè a l'institut una de les condicions obligatòries per acreditar i reacreditar els instituts parla de la participació d'actors no científics en els òrgans de govern, en el disseny de projectes de recerca, a la captació de recursos, etc. I ho posa com una condició obligatòria. Ara tenim 2 persones ja en el comitè científic intern, però també hem d'introduir més persones per disseny dels projectes, etc., i respondre a les exigències del Carlos III. Els interessats, els que estiguin interessats en aquesta experiència, se pot dir, no?, se poden posar en contacte amb jo mateix, no? 646-95-6100. Els pot donar el meu número de telèfon.
Molt bé. Ha donat el número de telèfon i tot, i si no,
A través de la pàgina web de l'IDISBA, etc.
Fantàstic. Doctor, ho deixem aquí?
Molt bé. Gràcies per convidar i contribuir que la població de la nostra comunitat se n'enteri de la ciència que es fa a les nostres illes.
Li demanem disculpes per l'espera.
No, és igual.
En Miquel Fiol és director científic de l'IDISBA, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Bon cap de setmana, gràcies.
Bon cap de setmana, Enric. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around.
David García és ornitòleg i fundador de l'Associació Iniciativa de Recerca de la Biodiversitat de les Illes Balears, l'IRBI. Molt bon dia, David.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Y disculpas també a tu per esperar.
Bueno, el tiempo es una cosa que tenemos todos, ¿no? Tenemos tiempo para esperar.
Que portes també 10 minutets i ara t'ha caigut el rellotge, no és vera? Sí. Parlant del temps.
Sí, exacte.
Que és la primera vegada que vens aquí en aquest programa.
I pues sí, un programa bien conocido por todos nosotros, pero la verdad es que hasta ahora no voy a haber ido.
Avui tenim en David García aquí al Balears Fa Ciència, ens fa molta il·lusió. L'excusa, entre cometes, perquè per convidar en David, bueno, hi ha molts temes sempre per parlar amb en David. Jo crec que la gent coneix en David García per les teves feines, per les teves tasques en relació als ratpenats, per exemple.
Sí.
I ara també per aquesta campanya de divulgació ciutadana per a recuperar aus, especialment virots petits, que han tingut problemes derivats de la llum, perquè queden enlluernats per les llums de la costa.
Sí, bueno, ante nada, llevo más tiempo trabajando con la pardela balear que no con la rata espiñada.
¿Ves?
O sea, que pasa que a la gente le llama mucha la atención la rata espiñada y entonces es fácil que te ponga esa etiqueta. Pero sí, venimos a hablar hoy un poco de esta problemática del exceso de luces que tenemos en la costa y cómo afecta en este caso a nuestra especie endémica, la pardela balear.
Abans de parlar del virot petit i els problemes que pateix, especialment el virot petit pateix molts problemes, però un d'ells els pateix justament aquestes setmanes i després explicarem els motius. Però, si et sembla, ja que t'he presentat com fundador de l'IRBI, d'aquesta iniciativa de recerca de la biodiversitat de les Illes Balears, explica'ns un poc quina és la vostra tasca d'aquest institut.
Bueno, IRBI es una pequeña entidad formada por pocos socios de aquí, de las islas, y tiene su máximo interés un poco en echar el hombro en la preservación de especies amenazadas de ámbitos insulares. En un principio nos centramos mucho, evidentemente, en las Islas Baleares, pero de manera puntual también colaboramos en algunas líneas en las Islas Canarias. Como comentaba, IRBI somos una serie de socios de aquí, de las islas. Entre ellos tenemos en filas a un socio, un compañero que se llama Llorenç Capellà, que ya trabajaba con la pardela balear en el año 85, nada menos, y luego tenemos otros socios que, bueno, llevan menos tiempo, ¿no? Básicamente nos hemos centrado en las especies amenazadas y también olvidadas, como es el grupo de los murciélagos, bastante desconocido hasta hace poco, evidentemente, y luego la pardela balear, que en un principio no tendría que ser muy desconocida, pero sí que es a veces un poco olvidada, ¿no? Y es la especie más amenazada, ¿no? Luego tocamos otras líneas, pero bueno, básicamente son este grupo, las aves marinas y los murciélagos, lo que hacemos mayor frente, tanto en el tema de estudios como en el tema de divulgación. Y para ello contamos incluso con la colaboración de otras entidades, como puede ser el programa marino de Sea Bird Life, incluso de la CESEMO en el tema de murciélagos, y un poco, bueno, entre nosotros y los colaboradores intentamos hacer las cosas un poco bien para que estos bichos no desaparezcan.
Aquests bichos no desapareixen gràcies a la tasca que feu des de l'IRBI, des de moltes altres entitats i des de la col·laboració entre aquestes entitats i ONGs i associacions i l'administració, perquè aquí se tracta de que tots anem de que aneu a la una, no?
Efectivament.
I un d'aquests projectes, un d'aquests exemples de col·laboració té a veure amb el projecte, amb aquesta campanya de divulgació. Abans he estat temptat de dir si era ciència ciutadana, però no podríem entendre com a ciència ciutadana, sinó més aviat divulgació ciutadana.
Sí.
Em refereixo a aquesta campanya per recuperar els virots petits.
Efectivamente, ¿no? Aprovechamos un poco estas campañas, porque bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Pero también aprovechamos para que la ciudadanía en general, en el conjunto de las Islas Baleares en este caso, sean conscientes de cómo afecta el exceso de luces la fauna, y luego también para dar a conocer una especie muy amenazada. La colaboración, evidentemente, es parte de la base de conocer esta especie, conocer esta problemática y, evidentemente, avisar en el caso de encontrar una ave deslumbrada, desorientada en nuestras ciudades.
Explica'ns en què consisteix aquest projecte, Ido, David.
Bueno, antes de nada, saber que justamente esta semana es cuando empieza la emancipación de los jóvenes de Partida Balear.
Aquesta setmana és de finals de juny i principis de juliol.
Efectivamente, justo incluso a la fecha que nos encontramos me han avisado que ya han caído 6 ejemplares. També van a continuar...
A veure, torna-ho a dir, això. Quants?
6. 6 ejemplares de momento han caído, o al menos que lo sepa el COFIP. 6 ejemplares en el conjunto de Baleares.
Al llarg de quan? D'aquestes setmanes?
Des que empezó la emancipación de jóvenes.
Sí, o sigui, els darrers...
Sí, los últimos días.
Los últimos días.
Efectivamente,
sí.
¿No? Incluso uno de ellos en el aeropuerto de Palma, que es bastante inusual. Entonces, las aves justamente en estos días salen de su nido. La inmensa mayoría de ellos van hacia el estrecho para ir a dirección al Atlántico, y algunos ejemplares de jóvenes de Partida Balear se ven atraídos por las luces que están en el perímetro costero de aquí, de las Islas Baleares, ¿no? Especialmente se ven afectadas las colonias que se encuentran próximas a núcleos urbanos, como puede ser, por ejemplo, las colonias serían básicamente Sasella, Dragonera, Malgrat, la Mora de Mahó, en la isla de Menorca.
I què passa? Que llavors aquests exemplars joves, entenc que comencen a fer els seus primers vols per abandonar el niu, i llavors és quan s'enlluernen.
Sí, exactamente. Salen, algunos ejemplares se ven atraídos por las luces.
Al vespre, clar.
Sí, y una vez que entra en núcleos urbanos, empiezan a dar vueltas, se desorientan y acaba en el suelo. Y ahí es donde empieza el problema, porque una vez que acaban en el suelo, son incapaces de emprender el vuelo. Y eso le pone en situación de peligro. La situación incluso puede ser atropelladas por un coche, puede ser depredadas por algún gato o perro, o simplemente quedan rinconadas en un sitio y pueden morir allí. Entonces, el problema que nos encontramos hasta hace poco es que muchos de los ciudadanos desconocían que se trataba de una especie amenazada y no avisaban. Entonces, nos llamaba mucho la atención que realmente hubieran pocas entradas de estas aves en el centro de recuperación. Y de ahí viene un poco la iniciativa, la idea de hacer esta campaña.
Una campanya que consisteix en quan una persona se troba un virot, llavors què han de fer? Se troba un virot que ha patit aquestes... Però clar, el problema és que molta gent deu trobar un au, sense saber, probablement, que correspon a un virot, ni relacionar-ho amb tota aquesta problemàtica que tu acabes d'explicar, no?
Efectivamente, yo aprovecharía y haría un llamamiento para que, apoyando esta emisión, que miramos por internet, ve cómo realmente es la Partida Balear, pues si a casualidad este año o otro año la vemos, y en el caso de encontrar un ejemplar, se podría coger con cuidado, con una camiseta, con los guantes, con una toalla, y meterla en una caja para que esté tranquilo. En ningún caso, en ningún momento, deberíamos de darle ni agua ni nada de comer. Y de manera inmediata podríamos llamar al centro de recuperación, al COFIR, o un agente de medio ambiente, o incluso llamar al 112, que ja se podria en contacte.
Posteriormente... Ens ho ha recordat també, això que estàs dient aquests dies, a través de les xarxes socials, a Miguel Macmin, de la Societat d'Història Natural de les Illes Balears. Aquí li enviem una salutació des d'aquí. Un expert.
Sí, sí.
Amb el virot petit. Perdona, deies.
No, bueno, y comentaba esto, ¿no? Comentaba que si llamamos a la 112...
Al 112, ¿eh?
Exactamente, o directamente al COFIP, pues ya vendrían a recogerla. Posiblemente ese animal esté bien, lo confirmará un veterinario y al día siguiente será liberada.
Per què es produeix tot això? Perquè molta gent no sap que es produeix aquesta problemàtica dels llums artificials i que són responsables d'una gran taxa de mortalitat d'aus marines.
Sí, és un problema que no solament afecta a la pardera balear, afecta a altres aves marines en el conjunto de les Islas Baleares, com la pardera cenicienta o incluso el paño europeo, i no una cosa que ocurre solament aquí en les Islas Baleares, també ocurre en Malta, y especialmente ocurre en islas como puede ser las Islas Canarias o la Reunión, donde caen incluso cientos de aves, ¿no? Digamos, como comentaba al principio, un pequeño porcentaje de estos animales jóvenes, que es la primera vez que emprenden el vuelo, se ven atraídos por las luces. Y es un efecto más que sucede por el tema de la
contaminación
lumínica en la fauna que nos rodea.
¿Y yo creo que va más?
Va más el tema
aquest
de el exceso de las luces va más en el conjunto del mundo entero.
La pregunta, David, és com així? Perquè, clar, això en algunes zones de les nostres illes de... hi ha zones més sensibles que d'altres. Com així hem seguit fent aquests passejos marítims i aquí al voltant de la costa amb tota aquesta il·luminació i, vull dir, sapiguent això, com així no li hem posat remei?
Bueno, porque lo podríamos haber vivido realmente nosotros, ¿no? Pero como no somos los que decidimos realmente en todos los puntos...
No, vosaltres, en general.
En el conjunto, ¿no?
Les autoritats municipals, estic pensant, dels seus respectius municipis,
por eso
han de conèixer aquesta problemàtica.
Una cosa que hemos hecho nosotros de principio, no solamente emprender la campaña, sino que insistimos mucho en la importancia de que cuando se coge un animal y se avisa a los agentes de medio ambiente o al COFID, aportar... con precisión la posibilidad que tengamos dónde encontramos un animal, con la intención por parte de nosotros de elaborar un mapa de los puntos críticos en el conjunto de las Islas Baleares, que ya lo teníamos bastante avanzado, y luego hacer un análisis de tipo de luces que se encuentran en el sitio y hacer una serie de propuestas a nivel municipal para cambiar a un alumbrado para intentar atenuar un poco esta incidencia.
Esteu treballant en aquest mapa, m'has dit, de zones... més problemàtiques, però me pots dir calcuna? Me vols posar calcuna?
Por supuesto, ¿no? Sí. De los puntos calientes en el conjunto de las Islas Baleares, lo que es la costa de Calviá, que afecta especialmente a la colonia de Magrat, la costa de Sant Antoni, en Ibiza, Playa Embosa, y en el caso de Menorca, un punto caliente sería Castell y Mahó, que apenas ha traído las aves que cría en la mola. Una vez que entran en los núcleos urbanos no quiere decir que vayan a caer en primera línea. Por ejemplo, en el caso de Menorca, por ejemplo, se han encontrado ejemplares en el aeropuerto, que está bastante lejos de la mola.
¿Ejemplares de...?
De parte de Balear, que crían, evidentemente, en los acantilados marinos de la mola.
Virot petit, justament l'au marina més amenaçada d'Europa i catalogada en perill crític d'extinció per la UICN. No és només aquesta amenaça de la contaminació lumínica la que tenen al damunt aquesta espècie, sinó moltes altres.
Sí, la principal amenaça que tiene la partida de Balear son las capturas accidentales de bycatch por parte de artes de pesca. El problema es que sucede durante el periodo de cría. Recordemos que esta vez cría en las Islas Baleares, pero se alimenta en la costa peninsular, incluso hacia algunas incursiones a la costa africana. En este periodo, la principal amenaza sería las capturas accidentales con palangre, y luego incluso cuando nos abandona después de la época de cría, que justamente ahora los adultos, tienen también algunos problemas de conservación con otras artes de pesca en la costa de Portugal. Entonces tiene todo un circuito de su ciclo biológico donde caen bastantes animales, y esto supone, porque está calculado con estudios demográficos conjuntamente con los compañeros de IMEDEA, una pérdida de un 14% anual de adultos reproductores.
Aquesta campanya de divulgació ciutadana acabarà... quan es prolongarà? Tot l'estiu o acabarà aviat?
Acabarà en este mes de julio, pero hemos elaborado este año un cartel de tal manera que hemos insertado, digamos, que las tres especies de aves marinas de procerdiforme que se ven afectadas por las luces. Estamos hablando hoy en este programa de la partida balear. En julio y agosto empezarán los vuelos del paño europeo, conocido en Mallorca como noneta, donde cae mucho más en Pitiusa, y luego en el mes de octubre...
Cuando dius cacao, vol dir, et refereixes a que...
Caerán en las luces, por supuesto, que justamente su emancipación es en julio y agosto,
sí.
y podemos encontrar algún ejemplar en núcleos urbanos en esos meses, justamente en julio y agosto.
Porque cacao da los nius.
Sí, acaba su periodo de cría.
Sí.
Y es cuando emancipa a los jóvenes. Sí. Digamos que tenemos tres...
Sí, que es el periodo en el que los jóvenes... No, explica-ho tú mejor, sí, digas.
Sí, no, quería decir como que tenemos tres procerdiformes, pero sí. que las tres especies se ven afectadas por el exceso de luz,
sí.
Los jóvenes,
sí.
Obviamente.
Sí.
Este es el periodo que encontramos con el virus petit, con la partida balear.
Sí.
Dentro de poco empieza la emancipación de los jóvenes de hidrobates, del paño europeo, que ustedes lo conocen como noneta, que sería julio y agosto, y luego finalmente el virot gros, la pardera cenicienta, empiezan a volar en el mes de octubre, y hay otro pico, digamos, de entrada. Comentaba esto porque hemos elaborado una campaña, hemos elaborado un cartel sí. donde aparecen las tres especies y se ve perfectamente los tres periodos. Por tanto, es un cartel que posiblemente lo vamos a ver desde aquí hasta octubre. Y entonces, la gente sabrá, según qué época que lo encontremos, pues puede ser que estemos en la época, por ejemplo, de la pardela balear o de la pardela cinicienta.
Molt ben explicat, David. En un moment determinat, en David ha dit, vosaltres el coneixeu com Noneta, perquè en David ve de Canàries.
Sí, soy de la isla de Tenerife, de Canàries, y por aquí acabé. Al final, ya llevo aquí ya 20 años. En el año 2000 ya empecé a trabajar con la pardela balear en el live que llevaba Silver Life, que encontraron conmigo. Y bueno, luego he ido atacando otros grupos faunísticos y por aquí estoy así.
Un altre dia, David, tens que venir aquí al Balears Fa Ciència a parlar de ratpenats, que al final no aconseguim mai xerrar de ratpenats amb tu.
Bueno, ahora estamos justamente en la época de máxima actividad, que es el verano. Estamos con los murciélagos cavernícolas que están criando, y cualquier momento que me invites, pasemos por aquí y daremos un poquito de luz a este grupo faunístico.
Fantàstic. David, avui t'han convidat per parlar d'aquesta campanya de divulgació ciutadana per recuperar els virots petits que puguin caure a zones urbanes enlluernats per les llums de la costa. Aquest cartell al qual et referies l'hem posat nosaltres a les xarxes. Molt amable. Fins aviat, David.
Muchas gracias a todos.
Demà, supos que avui t'hem deixat igual, hem fet que no sortissis al camp, que probablement ho fas sempre, tot
sí,
cada
sí,
dia.
Sí, no paramos. No,
però demà on t'has d'anar? O on penses anar?
Mañana posiblemente eche la mano para colocar más carteles en la costa de Mallorca y ver un poco cómo está la entrada de ave, ¿no?
Però tu, i aquestes coves que entres a vegades a cercar espècies de...
¿Te refieres a los murciélagos o te refieres a las pardelas?
Pues els dos. Quan hi penses...
Bueno, decir que...
Quan hi penses tornar?
Pues ahora, ahora cuando acabe esta época así de jóvenes de pardela, me cogeré un par de días de descanso por Tenerife, evidentemente, ¿no? Pero cuando vuelva, seguiremos trabajando con la pardela cinicienta al mismo tiempo que varias cositas de murciélago. La verdad es que nunca se separa.
Segur que a les teves illes de naixement també hi ha moltes espècies interessants amb les quals...
Por supuesto, pero estamos...
Tu deus passar moltes hores observant-les.
Por supuesto, pero estamos por aquí por Baleares y hay el hombro para proteger todo lo que sea ámbitos insulares.
Gràcies, David.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estels sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells, flota pels arbres dels teus cabells. Un bell estiu de nou esclata, volaran estels a l'aire, seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estels sobre la pell.
Balears Fa Ciència. Enric Colat. TV3 Ràdio. A Hipercentro fins al 15 de juliol ofertes de producte balear. Mitja porcella o sencera, 5,55 euros quilo. Meló marina, 0,49 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. si no vos heu plantejat si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
I 35. Saludo per telèfon. També tenim a Gemma Capdevila, que és la presidenta de la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears. Molt bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia, Enric.
Na Gemma és a Menorca. En aquest programa i en aquest presentador sempre li agrada molt demanar on és la gent. I sabem que na Gemma és a Menorca. I en Marc Ferrer, que és coordinador de l'associació Més que Pedra. Molt bon dia.
Bon dia.
Marc, te puc demanar on ets, tu?
Sí, Santa Maria. Santa Maria del Camí.
T'anava a dir quina, Santa Maria. Santa Maria del Camí, a, Mallor- sí.
A Mallorca.
Anem a fer ara aquest espai de custòdia del territori, que sabeu que fem cada un pic al mes. Però abans d'això, si em permeteu, Gemma i Marc, deixeu-me explicar als oients, i ara, quan arribi l'informatiu de les 14 hores, els nostres companys ja vos ho explicaran, però dir-vos que estàvem pendent d'aquesta remodelació de... del govern, que s'havia de produir i ja s'ha produït. Bé, el canvi principal és l'adeu de Carmen Calvo, fins ara vicepresidenta primera, que serà substituïda per la ministra d'Economia, Nadia Calviño. Què més? La segona vicepresidenta serà la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i la tercera, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera. I el fins ara, número 2 de Carmen Calvo, Félix Bolaño, serà ministre de Presidència. Més coses, més canvis i més... Bueno, n'hi ha un que li interessa especialment en aquest programa. La nova ministra de... La ministra de Ciència, no, fins ara ministra de Ciència, Pedro Duque, que vam entrevistar en aquest programa justament fa poquet temps, doncs ha estat substituïda per la ministra, per la Diana Morant, que serà la nova ministra de Ciència i Innovació, la fins ara ministra de Batllesa, perdó, de Gandia. Que estic emocionat pensant que ens hem quedat en Sant Pedro Duque en aquest programa, que el Pedro Duque, amic del Balear, fa ciència. Doncs bueno, ara tenim a Diana Morant, que serà la nova ministra de Ciència i Innovació, la Batllesa de Gandia. I tots els canvis vos us explicaran d'aquí 25 minuts a l'informatiu de IB3 Ràdio. Gemma Capdevila, Marc Ferrer. Gemma, amb tu volíem xerrar d'aquestes... Volíem conèixer aquestes dades d'aquest informe que heu presentat, l'informe per conèixer l'evolució de la custòdia del territori. Gemma.
Sí, just l'hem presentat ara a finals de juny amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. I bueno, ha estat elaborat també col·laborant amb moltes de les entitats que formen part de la xarxa de custòdia. I hi ha resultats interessants, molt interessants, la veritat.
144 acords,
Sí.
Que representen un total de més de 11.000 hectàrees.
Sí. Hem augmentat un 33% aquests dos darrers anys, perquè el darrer informe de 2018, s'han augmentat un 33% el nombre d'acords i un 14% el nombre d'hectàrees. Per tant, estem molt contents. Hi ha 36 acords més en aquests dos darrers anys, entre altres novedats.
I què implica aquest augment d'acords? Vol dir que, a poc a poc, la custòdia del territori comença a generalitzar-se o a incrementar-se?
A incrementar-se, sí. Generalitzar-se ens encantaria, no?
Sí.
El conseller mateix deia que, bueno, que és una feina inestimable la que fa l'ICTIP, perquè, sobretot, gran part dels acords són en propietats privades. No vol dir que no treballem també en espais públics, però els espais públics també estan tutelats, no?, per l'administració, d'alguna manera. I això de que els espais privats també es comprometin amb la gestió i la protecció del territori és un fet molt, molt important, perquè d'alguna manera augmenta, no?, el nombre de responsables i d'implicats en la conservació de l'espai.
Estem parlant amb Gemma Capdevila, que és la presidenta de l'ICTIP, de la Iniciativa de Custòdia del Territori. I un dels exemples del que representa, doncs, la custòdia del territori, és la participació i la implicació de diversos tipus d'associacions de tota casta, com, per exemple, Més que Pedra. I tenim al telèfon el seu coordinador. Aquí ja hem saludat en Marc Ferrer.
Hola, què tal? Aquí estic.
Aquí estàs. És que us hem posat aquest parèntesi entremig per explicar aquestes novetats dels nous ministres i perquè, bon, sobretot, us volíem explicar aquest canvi del ministre de Ciència que s'ha produït. Parla'ns de Més que Pedra, per favor, Marc. Aquesta associació que la vau crear ja fa uns anys, el 2013.
Sí.
Amb quin objectiu?
Bueno, nosaltres... Partien de la base, amb tot un grup de gent, un poc vinculada a temes de patrimoni i també de pedra en sec, que venim participant en diferents programes. I bueno, partint de la base de que, pues, considerem el patrimoni de pedra en sec com un tresor cultural i ambiental de Mallorca, bueno, podem dir de la Mediterrània, no? Però estem a Mallorca, i que, bueno, que és una forma d'ordenar el territori de manera totalment integrada en el medi i construïda per milers de mans anònimes al llarg del temps, doncs, bueno, també consideràvem que poder mantenir aquest patrimoni en bones condicions cal una implicació de tota la societat o d'amplis segments. I un poc això era el que ens movia. I vam crear aquesta associació un poc per treballar en la divulgació i la sensibilització entorn a aquesta tècnica tradicional, l'ofici, el manteniment del paisatge, i sobretot realitzant activitats de restauració de parets i marges de pedra en espais o finques i camins públics de diferents municipis de Mallorca, i sempre cercant la participació de la gent. O sigui, intentant fer-ho de forma el més col·lectiva possible, però amb professionals que
professionals que aquí... de diversos àmbits, de l'arqueologia, la geologia, l'ensenyament, etc.
Sí, bueno, això diguem que és la gent que dinamitza l'associació, no? Però després, a l'hora de fer accions concretes, sempre ens envoltem de professionals de la pedra en sec, perquè el que un dels objectius també de l'associació és a difondre a l'ofici, a contribuir al manteniment d'aquest ofici i llavors i que les coses que fem les fem bé, no? amb una qualitat, una solidesa, llavors sempre amb professionals de la pedra en sec al voltant nostre.
Mm-hmm. Gemma, ja has vist que avui hem anat a Mallorca. No sé, sempre parlem de Menorca quan parlem de custòdia del territori, però Més que Pedra és un bon exemple, no és vera, sobre iniciatives de custòdia del territori?
És un exemple fantàstic. A més, en Marc, hola Marc, que no t'havia saludat.
Hola, bé,
Bé, hem fet una feina molt interessant perquè hem de formar part del grup que treballem la custòdia en l'àmbit educatiu. Ell està relacionat amb el camp d'aprenentatge d'Orient, i allà tenen un projecte educatiu, però utilitzant com a recurs la custòdia del territori. De manera que ara ell us ho pot explicar amb més detall, a través d'acords amb les propietats, fan aquesta divulgació, com ell molt bé explicat, de les tècniques de pedra en sec, i ho fan en un context educatiu, que és, nosaltres també enguany, com hem comentat altres vegades, hem tret un manual de pràctiques de custòdia del territori en l'àmbit educatiu.
Marc, explica'ns aquest aspecte d'ensenyament.
Bé, doncs nosaltres, des de l'any 2019, també per una... venim col·laborant amb el camp d'aprenentatge d'Orient, sobretot perquè hi ha una persona, una de les dues persones que duen aquest camp d'aprenentatge, que això és una entitat que és educativa, que depèn de la Conselleria d'Educació, coneixem una de les persones i aquesta persona havia participat en un dels nostres tallers que nosaltres cada any anem organitzant de pedra en sec i ens va proposar ja que allà els arriben moltes escoles i molts centres educatius, tant de primària com de secundària, ens va proposar realitzar tallers de pedra en sec. No? I, ho vam fer, va ser una experiència guapíssima, vam quedar molt contents, i d'aquí va sortir aquesta persona. També coneixia un poc tot el treball que estava fent l'ICTIP i entorn a la qüestió del territori, i ens va proposar que convertir això per donar-li una continuïtat i també tenir un acompanyament amb la finca on ho estàvem fent, que això és una finca privada de la zona d'Orient, fer un acord de custòdia del territori. Al propietari li va semblar molt bé, perquè és una propietat, es diu Son Bernadàs, molt a prop d'Orient, que està, diguem, sensible a aquests temes i que no ha tingut mai inconvenient en que vinguin a escoles a veure la seva finca. A més, en aquesta propietat hi creua a part de la ruta del GR221, de la ruta de la Pedra en Sec, que va cap al Castell de l'Aro, i era com un escenari molt, molt bo, i així vam crear un acord de custòdia, i des d'aquell moment també vam entrar com a entitat dins de l'ICTIP, i ens vam també posar dins del grup de treball de custòdia del territori i centres educatius, vam intentar portar la nostra gran d'arena en aquest manual que comentava na Gemma, i que hi hem participat. I, a més, fruit d'això, aquest any, amb tot el tema del Covid, s'ha aturat. Teníem en marxa unes quantes, bastantes accions programades amb centres que estan fent programes d'aprenentatge servei, que és un altre tema que es vincula, i molt, molt interessant, però que també donaria per parlar, a part. I arran d'això, d'aquest projecte que està en marxa,
sí,
doncs, nosaltres, com que estem a Santa Maria, a Santa Maria també hi ha una finca pública, al camí de Coa Negra, a la vall de Coa Negra, que es diu Cases Monges, que és de l'Ajuntament de Santa Maria, i on la nostra associació també hem fet diferents tallers de pedra en sec, i on cada any organitzem una jornada, una setmana, una estada internacional, que ens ve també gent de fora. Doncs, arrel d'aquest projecte, ja estem a punt de crear un nou projecte de custòdia del territori en aquesta finca, amb la participació de l'Ajuntament de Santa Maria i de l'Institut de Secundària de Santa Maria. I si tot va bé, i això ja t'ho dic, Gemma, perquè crec que no ho sabies, perquè és superrecent,
sí.
El dia 14 de juliol està prevista la firma d'aquest nou acord de custòdia.
Molt bé.
Bona notícia.
Crec que has fet molt feliç a na Gemma Capdevila.
Moltíssim.
Només per acabar, que la idea és involucrar l'Institut de Santa Maria, que estan superengrescats amb aquest projecte, en el manteniment dels elements, sobretot de pedra en sec, d'aquesta finca de Cases Monges.
Molt bé. Ho hem de deixar aquí. Marc Ferrer és coordinador de l'associació Més que Pedra, aquesta entitat que hem conegut, que fa custòdia del territori, i estem coneguent entitats que tenen acords de custòdia del territori, i hem parlat també, com sempre, com fem habitualment quan parlem de custòdia del territori, doncs amb la presidenta d'aquesta iniciativa, na Gemma Capdevila. Gràcies als dos i enhorabona.
Gràcies, doctor Enric.
Moltes gràcies.
Vinga, fins demà. Adéu.
Surti al carrer, et sona incompestible, t'avui recorda.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma els hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar.
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Adrià García, bon dia.
Bon dia, Enric.
Com estàs, Adrià?
Molt bé, tu què tal?
Has vist que tenim nova ministra de Ciència?
Sí, sí.
Diana Morant.
Notícies superfresques, eh?
La Vallesa de Gandia. No sí. La coneixes, no?
No la coneixia, no. No estic molt al dia a la política, he de dir, també.
Bé, tots els detalls d'aquest canvi de govern, que a més ha estat, nosaltres només hem dit dos o tres, però és un canvi profund, de molts ministres, molts canvis. Per exemple, no hem dit que la ministra d'Educació, Isabel Celà, també surt de l'executiu, i la substituta serà Pilar Alegria, que és l'actual delegada del govern d'Aragó. I que la fins ara presidenta del Senat espanyol, Pilar Llop, serà la nova ministra de Justícia en substitució de Juan Carlos Campo. José Miguel González Uribes deixarà el Ministeri de Cultura i Esports i el substituirà el fins ara ministre de Política Territorial, Miquel Iceta. Bé, aquests, i sumat als que he dit abans, són tots els canvis, però ara tindreu tot el resum i tota la informació d'aquí pocs minuts a l'informatiu d'IB3 Ràdio de les dues. I ara com lliguem tot això amb el tema d'avui?
És difícil, no? Podem lligar canvis profuns, en aquest cas, a la física.
Perquè el tema d'avui és l'antimatèria.
Sí, sí.
Ni més ni manco.
Una mica difícil de lligar, però...
Mira, saps com podem sortir d'això?
Digues.
D'aquest jardí on m'he posat, escoltant un tràiler d'una pel·lícula que d'alguna manera hi parla de l'antimatèria, que és una pel·lícula d'Àngeles i Demonios. Mm-hmm. A veure, en pel·lícula d'Àngeles i Demonios no, es diu així.
Sí, sí.
Que
sí.
Tu l'has vista.
L'he vista.
I parla de l'antimatèria.
Sí, no és el tema central, però hi surt.
Miles de persones se dan cita en la plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo papa.
Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon.
destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad.
Da Vinci.
Però quin aterrador descobriment.
Quin aterrador descobriment. Els Illuminati, no?
Sí, en aquest cas sí. Bé, per això de canviar, la pel·lícula tracta de canviar de papa, potser canviar de ministre, sí que es pot lligar per aquí, no?
Ara ho has acabat de lligar tot, eh? L'antimatèria. I per què parlem de l'antimatèria el dia que remodelen els ministres, el govern central?
Doncs mira, perquè avui hi ha un aniversari a celebrar. Aquí en aquesta secció ens agrada molt celebrar aquest tipus d'aniversari, no? On valen néixer persones importants de la ciència. I en aquest cas és l'aniversari de Noah Chamberlain, que fou un físic i professor universitari estadounidenc que va guanyar el Premi Nobel de Física el 1959.
Perquè va descobrir...
Sí, va descobrir l'antiproto.
L'antiproto.
L'antiproto, que és una de les partícules fonamentals en el cas de l'antimatèria, no?
Tu creus que ens has de posar aquests problemes al cervell sobre l'antiproto?
No, és molt senzill, és molt senzill.
En aquesta hora del dia?
Bé, això de l'antimatèria potser molts bots sona, no? Que és aquesta matèria, no?, que en principi és ben igual a la matèria ordinària, no?, la matèria que coneixem. Les partícules d'antimatèria tenen la mateixa massa i tenen el mateix spin, que és una propietat de la física quàntica, però tenen una càrrega oposada. És a dir, en aquest cas, tots sabem que el protó de matèria té càrrega positiva, no? Això s'explica a les escoles, però en el cas de l'antiprotó és igual que un protó, però té càrrega negativa. És com si jugués el paper de l'electró, no? Que és la partícula fonamental en càrrega negativa.
D'aquí ve la pel·lícula dels bons i els dolents, no? Dels àngels i els dimonis.
Sí. Bé, en el cas de la pel·lícula on entra l'antimatèria, és que l'antimatèria té un problema i és que s'aniquila en la matèria. Quan una partícula de matèria es troba amb una partícula d'antimatèria, totes dues s'aniquilen i donen energia com a resultat, no? Esclar, això té el problema de que si tens un poc d'antimatèria i un poc de matèria, és una bomba, no? De fet, hi ha el tema d'emprar l'antimatèria com a arma, és un tema recurrent, i a la pel·lícula aquesta d'Àngels i Dimonis, que està basada en un llibre de Dan Brown, que va ser molt famós a principis dels anys 2000, doncs un poc el problema és que han fet una bomba d'antimatèria i clar, l'han d'aturar, no?
Saps el que és una bomba, Adrià?
Digues.
Aquesta secció. Aquesta secció...
Ho intentem.
El variat és una bomba. Venim de la setmana passada de parlar de la saga del retorn al futur, i avui ens poses amb l'antimatèria i amb l'antiprotó.
Bé, també lligat en pel·lícules,
veus,
no?
Veus.
sí, és clar, però es parla molt de partícules d'antimatèria, no? De partícules individuals, però ja són capaços de fer matèria, antimatèria com a tal, a nivell atòmic, no? Des de 1996, el CERN es van aconseguir els primers antiàtoms, en aquest cas d'hidrogen, que es diu antihidrogen, no? Que bé, en realitat és molt senzill entre cometes, no? Perquè només necessites un antiprotó i un antielectró, que es diu positró, i ja tens un primer àtom d'antimatèria, no? Clar, el problema és que l'antimatèria és molt difícil de produir. De fet, es diu que és la substància més cara del món. Cada mil·ligram d'antimatèria té un cost estimat de 62.500 milions de dòlars. Cada mil·ligram. Això és una barbaritat. Perquè és un procés molt ineficient, no? Has de fer moltes col·lisions de partícules per arribar a tenir partícules d'antimatèria, no? I a més té un problema afegit, i és que és molt difícil de guardar-la, perquè, esclar, basta que toqui qualsevol àtom de matèria perquè desaparegui. Clar, per això, per poder guardar-la es fan servir camps electromagnètics que la tenen com en suspensió, no? I així es poden guardar, però, esclar, no pots tenir una gran quantitat d'antimatèria perquè és impossible de guardar.
Jo sé perquè saps tant d'això, tu. Perquè tu vas anar a visitar l'accelerador de partícules més important del món.
Sí, el de CERN. Vaig tenir l'oportunitat, just abans que comencés tota aquesta història de la Covid, vaig poder anar-hi a visitar la fàbrica d'antimatèria, no? Allà al CERN, tot i que estava aturada, quan hi vàrem anar.
Allà hi ha un departament d'antimatèria?
Sí, tenen un edifici, a més, crec que hi ha el rètol de l'edifici posa fàbrica d'antimatèria.
Anda.
Sí, sí.
I a la porta, quan arribes al mostrador, què te diuen? Departament d'antimatèria, digui?
No, malauradament no hi ha mostrador, no? Tenen allà els aparells per fer experiments. I un experiment que em va cridar molt l'atenció és descobrir com afecta la gravetat a l'antimatèria. Perquè, clar, es diu que l'antimatèria es comporta igual que la matèria, però només en càrrega canviada, però la gravetat afecta igual a l'antimatèria. I això és un dels experiments que tenen allà muntats, que encara no... Bé, està posat en marxa, però quan jo hi vaig anar no funcionava, el tenien aturat. Però em va cridar molt l'atenció, no? Per lo senzill de l'experiment, no? El senzill entre cometes una altra vegada, però fàcil d'entendre, no? Si tens una partícula d'antimatèria, va cap a dalt, va cap a baix o es queda flotant? Doncs això és una de les coses que intenten descobrir al CERN a un experiment que es diu GEVAR.
GEVAR, què vol dir això?
Sí, són els acrònims de comportament gravitacional de l'antimatèria en repòs. Molt així, molt...
Molt bé. Adrià, alguna cosa més de colofó?
No, dir que això de emprar l'antimatèria com a armes és una cosa que surt a les pel·lícules, però teòricament és real, es podria fer. De fet, diuen que mig gram d'antimatèria tindria una potència d'explosió d'una mica més del 40% d'una bomba atòmica.
Del 40% d'una bomba atòmica?
Només en mig gram.
Doncs ho deixarem aquí, no sigui que acabi d'explotar tot.
No.
Et sembla?
millor.
Ens retrobem la setmana que ve. Balears fa ciència d'aquí 7 dies i d'aquí pocs segons. Tota l'antimatèria i l'antiprotó del remodelament del govern a l'informatiu d'IV3 Ràdio. Moltes gràcies, Adrià.
A tu, Enric.
Són...